estona de col·loqui per diríem, reprendre una mica els punts que han suscitat allò més interès o més necessitat de diàleg, tant de les conferències de Pere Ortí i en Pere Verdés, com de la conferència del professor García Cárcel. Doncs obrim un torn de paraules, perquè aquesta tarda retardarem una mica, com ahir, al començament, mitja hora, per tant, com que hem pres alguna cosa, no tenim l'estómac buit i tot, podem obrir, diríem, una mica de col·loqui a tothom. Per tant, recordeu allò de l'alumnat, que també les qüestions que han sortit, tant el que ha dit en Pere, que són molt importants i jo crec que suscitaran curiositat els dos Peres, com ara la del professor García Cárcel. O sigui que teniu la paraula, no tenim el micro, però us podeu apropar a qualsevol dels micros per poder fer la vostra pregunta.
La gent crec que està esgotada,
No, però eso es solo al principio, luego se animan, tenemos experiencia que...
Sobre la primera part, sobre la llei, no s'ha fet llegar.
No. El que passa que només tenim Eduardo, que és el cartel hacia adelante, Y abrimos un poco porque hay puntos, como veis, que se han ido retocando desde aspectos distintos respecto a ayer y d'altres. Perdoneu, pensava que sí que se sentia. Dir que hi ha punts que s'han reiterat respecte a ahir, per tant, les diferents, però hi són, preocupacions compartides i d'altres elements que potser són més nous. Per tant, teniu la paraula.
Hola, yo quería preguntarle al profesor García Cárcel. Hablaba usted antes del hecho de que Roca Barea se vuelva en un ambiente más bien instituto, no académico. ¿Cree usted que también estas tendencias se ven en el mundo académico, sobre todo en el mundo del tema de los historiadores y demás? No solo a nivel, porque ha dicho que ella buscaba quizás más el mercado, pero sí, en el mundo académico también se estila esta tendencia. Gracias.
Sí, la respuesta que ha tenido en el mundo académico ha sido fría. O sea, ella, Elvira, precisamente me decía hace unos meses, me decía que a ella le había sorprendido el silencio de historiadores, que pongan de todas las comillas que quieran, académicos, al no sentirse... al sentirse ninguneados o menospreciados. Y ella decía que le llamaba la atención que fuera Villacañas, precisamente, que no es un historiador del gremio, repito, pónganle todas las comillas que quieran a la palabra, es un filósofo reconvertido en historiador, que fuera el filósofo el que hubiera respondido críticamente, con la beligerancia que antes hemos comentado. Pero dentro del mundo académico es curioso cómo ha impregnado al mundo de la llamada academia de la historia, porque Carmen Iglesias, que escribió un libro, como les he dicho antes, en el que ironizaba sobre el tema de la leyenda negra y no parecía que asumiera el discurso de Elvira Roca, sin embargo, en los últimos tiempos, por decirlo de alguna manera, Carmen Iglesias, la directora de la Academia de la Historia, está entregadísima a ella, y digamos la respuesta oficial de la Academia de la Historia ha sido invitarla y llevarla, incluso a proponer, ha sido la Academia de la Historia la que la propuso para el premio Princesa de Asturias, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no ha respondido, por qué no han respondido los historiadores? Pues quizá porque ninguno pensaba que iba a tener el éxito que ha tenido y se dejó pasar el libro escrito en una editorial que tampoco era una editorial de impacto, como era la editorial Siruela. Curiosamente, la editorial Siruela ha tenido un éxito enorme con el libro cuando precisamente la editorial Siruela acababa de el poder en la editorial Siruela lo acababa de dejar y ha debido lamentarlo muchísimo. El hijo de la duquesa de Alba era el director de Siruela. Ha sido dejar el Siruela y luego Siruela tener un exitazo enorme. Me imagino que lo habrá lamentado. No sé si he contestado a tu pregunta, pero... Gracias.
Sí.
No es más que una idea de reflexión.
Eso de hablar, el último temo que te alguna... a una consecuencia que acaba asumiendo un protagonismo que yo me agradaría molt proyectarla a la ponencia anterior. Perdón, perdón.
Yo creo que el cas que s'acaba d'esmentar és molt més mediàtic que el de Harris o la importància de Nina Mampoya, que estaria encantat per la meva proposició de parlar d'això. Però la pregunta és... estem tornant a una forta politització dels historiadors. És a dir, els historiadors estan fent una mica, alguns dits, no tots, estan començant a fer una mica de pacte amb el diable per posicionar-se políticament en determinades línies d'anàlisi. Ho dic perquè és evident que tots tenim en ment doncs, determinats hispanistes que donen suport a determinades posicions polítiques en el cas, per exemple, de la dreta espanyola, gent que havia tingut un fort prestigi i que ara doncs, la seva prova està només orientada a determinats tipus d'anàlisi, i en aquest cas, evidentment, la politització de l'Acadèmia de la Història, en el seu cas, en el cas de Carmen Iglesias, sobretot dintre de les seves declaracions amb el problema català, doncs, són perfectament conegudes en aquest sentit. Jo crec que una part de l'Acadèmia, entre cometes, ja li va bé doncs, que sorgeixin gent de fora de l'àmbit universitari que desenvolupen aquest tipus de debats, no sé què dir, que se'ls opinen. I en aquest sentit també és evident que ara li acaba de dir una mica que van donar un premi per un comitè no pot dir que ni amb aquesta mateixa persona no hi ha cap historiador, és a dir, és un debat perfecte.
Te refereixes al Premi Espasa, no? El Premi Espasa.
Sí, que no hi ha cap mena, no hi ha cap historiador dintre del paquetari. No? Jo crec que estem anant cap a aquesta idea, una altra cosa, que a l'historiador militant, l'historiador que ve de la seva pluma, la primera tribuna d'orientació política, que al sap pels mitjans de comunicació, doncs comença doncs, a tenir un ressò que va més enllà del contingut i del valor del que escriu i el que investiga.
No sé, tu dius que l'historiador s'ha polititzat molt. Jo el que crec és que la història, lamentablement per nosaltres, i jo ja tinc la meva edat per mirar darrere, tinc la sensació de lo que ocorre és que hem perdut la capacitat d'incidència en el món social i polític que teníem abans. L'historiador als anys 70, la història als anys 70, i tenim noms referents inqüestionables, tenia una capacitat de projecció del missatge del passat sobre el present que lo hem perdut. I en aquest moment s'hem perdut pues, en el mig de la burocràcia, dels projectes d'investigació, d'una quantitat d'obligacions en el món universitari actual que ens desvien, probablement, de la nostra capacitat d'influència sobre això que diem el mercat o l'opinió pública, per dir-ho d'alguna manera. I el cert és que estem assistint ara aquí al tema de la llegenda negra protagonitzat per dues persones que no està, la una no està a la universitat, el cas d'Elvira, l'altra està en la universitat, però està en el món de la filosofia, en principi fora, diguem-ne, de la història, diguem-ne, clàssica o tradicionalment considerada. O sea, que jo el que crec és que més que una politització dels historiadors, el que estem assistint és a un buit de la capacitat que teníem abans, que tenien abans els historiadors en projectar-nos a la societat. Nos hem quedat ahí en el salón de l'àngulo oscuro de nuestros despachos, pontificant sobre les nostres obsessions o qüestions més gremials, i hem oblidat molt la importància, efectivament, de la construcció d'una opinió pública en la que la història, òbviament, tindria que tenir una transcendència. I si no la fem nosaltres, pues nos la fan altres. I després ja entrem en interessos polítics d'altra natura, que evidentment podríem parlar també. Quins interessos polítics són el que estan portant a l'èxit apoteòsic de la senyora Rocabadella? Això és un altre tema. Jo faria la matisació respecte al comentari que he fet abans, faria la matisació de salvo el tema memòria històrica present, perquè també el concepte de memòria històrica, jo sabeu que he defensat sempre que no hi ha una memòria històrica present, sinó ha hagut moltes memòries històriques al llarg del temps. Però sí que, efectivament, en el tema franquisme, guerra civil, sí que ha hagut un debat i està ahí. I l'historiador probablement que més èxit editorial té avui en Espanya és molt bon amic meu, és Julián Casanova. Julián Casanova ha escrit quantitat de llibres sobre el tema del franquisme i està, en fi, lo podeu sentir en la tertúlia de la Julia Otero a les tardes, no? O sigui, però quan jo estava parlant més que de la història recent, estava parlant de la història del segle VI, de la història moderna per nosaltres, no? I ahí sí que efectivament tinc la sensació de que hem abandonat el terreny de joc fa temps.
Amb el Xavier Torres, jo recordo que em va recomanar un llibre que em semblava molt interessant, que es deia Noves tècniques per a l'anàlisi de la història global. El que plantejava el llibre, a nivell de perspectiva de com analitzar la història des d'una perspectiva de les connexions de la història globalitat, era molt interessant, tota la teoria que plantejava era molt interessant, però per dos, estava molt mal escrit. Era feixuc i era realment un llibre impossible. I a vegades també tinc la sensació que des del gremi es cuida molt poc l'aspecte de la comunicació. Vull dir que he llegit molts de llibres d'història que en valor i l'escriptura estan molt mal escrits. Llavors, també crec que des del punt de vista del Gremi hem de fer una mica d'autocrítica en el sentit que potser falla l'estratègia de la comunicació i l'estratègia de l'exposició, que potser hauríem de cuidar més la comunicació escrita, que potser hauríem de cuidar una mica més tot el que és la comunicació oral, perquè, esclar, realment hi ha algunes coses que fallen molt i potser això, diguéssim, l'Acadèmia ha perdut en part capacitat d'incisió per això. Simplement vull dir que ho comentaré.
Això comença a ser un tòpic, eh? També hi ha algun periodista que diu que els historiadors sabem escriure. A veure, els historiadors, com qualsevol gremi, hi ha qui sap escriure, qui escriu millor, qui escriu pitjor.
Sí.
El que passa és que això a vegades és també una excusa per, perquè un periodista es posi a escriure sobre història, per exemple. No? El problema de la difusió de la societat no afecta només a la història. Afecta, doncs, tot això que ara s'anomena la postveritat, a la política, a la ciència, a tot. La comunicació canvia moltíssim i es difonen missatges i idees de qualsevol tipus sense cap tipus de base científica. I la història, com que és molt fàcil utilitzar-la políticament, doncs és més fàcil. Però és un problema que ens sobrepassa com a historiadors.
Sí,
no,
simplement un comentari que dins del camp de la història és una cosa que jo com a estudiant he decidit amb freqüència, no som. És una cosa que he vist bastant. No? Sí que és veritat que, evidentment, hi ha molts llibres molt ben escrits per historiadors, però també a vegades es nota una mica potser aquest aspecte encara més descuidat en aquest sentit.
Però que pensa que qualsevol persona mínimament normal, si llegeix un article sobre el càncer que fa qualsevol dels metges punters, no entenem absolutament res.
Sí.
I per tant, el que caldrà és un bon divulgador de la recerca que està fent la medicina perquè te l'expliqui perquè ho puguem entendre. Llavors, que una disciplina tingui un llenguatge i unes pràctiques que no vol dir escriure malament, que no són, que són pròpies de la pròpia disciplina i que requereixen un nivell de, per poder-les llegir, és propi de la ciència. L'altre és que es facin divulgació, escombraria, que no sé com la fan, si veus.
Jo voldria, a veure si reprenia una mica també amb les primeres dues conferències a l'ofici de l'historiador, i a l'obertura, diria, que vau plantejar tots dos de posicions metodològiques i també diríem, posicions personals dels que feien estudis de història antiga i d'arqueologia, en el cas de Josep Maria, i que enllacen una mica amb el que ahir diríem, vam tocar, aquesta necessitat que se sent en un determinat moment d'obrir-se cap enfora, enriquir diríem, la investigació que s'està fent, no? Que en part ara ja fa unes generacions no? Que també sortim fora i enriquim amb altres aportacions la nostra recerca. Aleshores, una mica adreçat a les estudiants i els estudiants, doncs, plantejar una mica aquest aspecte que ens porta una mica al fil d'ahir i que us sembla una mica aquesta, diríem, si no, unir una mica l'obertura que ells ens deien que en un determinat moment, i també en Pere, els dos Peres, l'obertura de línies noves de recerca de forma àmplia, aprenent de gent de fora, però també de vegades sorgint la pròpia línia de dintre i analitzant nous problemes amb una mirada, de vegades vells problemes, però amb una mirada nova. Jo crec que això per nosaltres ha de tenir un cert interès.